6, divendres, i apa, i esperem que vingui força gent.
Esperem-ho, almenys la crida queda feta, ja irem recordant-ho per aquesta activitat del Casal de Jubilat. Nori, la teva benedició i acabem.
Doncs mira, doncs, ja estem, ja hem acabat. Fins avui, fins la setmana entrant. Adéu-siau i bona sort.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Nori, per aquest safreix que hem fet conjuntament. La roba ja l'hem rentada i ja anem, doncs, anem a deixar pas a la Ona Vilà amb el més calent a l'Aigüera. Demà hi tornem. Adéu-siau, que acabin de passar un molt bon dia.
Sembla cap altre. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cada dimecres, a 2:15, just després de l'informatiu, tens una cita amb el programa Alcaldia. L'alcalde Josep Bofill respon a l'actualitat municipal i comparteix amb tu projectes i propostes de futur. Un espai proper, conduït per l'Ali Giné, perquè estiguis al dia del que passa al teu municipi. I recorda, també hi pots participar per telèfon o WhatsApp al 972-77-10-00. Alcaldia, cada dimecres a 2:15, a Ràdio L'Escala.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a laxarxamés.cat i descarrega't l'app.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A L'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Al quiosc m'aviu el PC, a la tauleta també, setmanari de la d'Empordà, Empordà amb tu. Actualitat i esport, oci, cultura i opinió, setmanari de la d'Empordà amb tu.
No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cuinem idees, remenem temes i esquitxem converses. 30 anys acompanyant-vos cada migdia, perquè encara avui el més calent és a l'Aigüera. Ara, amb l'Ona Vilà.
Benvinguts i benvingudes al Més Calent a l'Aigüera, el magazín matinal de Ràdio L'Escala. Avui, dimecres 14 de gener, m'agradaria començar el programa parlant de manifestacions, perquè si fins ara protestaven els pagesos, ara ho fan els metges i metgesses, que tornen a fer vaga després de les aturades de l'octubre i el desembre per reclamar millores laborals i organitzatives. La vaga va acompanyada, com dèiem, de mobilitzacions que han començat aquest dimecres a 12:45 del dematí a la plaça Sant Jaume de Barcelona. I n'hi ha prevista una altra per demà dijous 15 de gener al Centre Corporatiu de l'Institut Català de la Salut. Igual que en les jornades de vaga de final d'any, els sindicats Metges de Catalunya reclama un espai de diàleg directe amb la conselleria per aconseguir millores laborals i organitzatives i critica que la consellera de Salut, Olga Pané, encara no s'ha reunit amb ells. Entre les principals peticions del sector hi ha aconseguir un conveni propi per als metges i en aquest sentit els professionals rebutgen el projecte d'estatut marc per al sector sanitari que proposa el Ministeri de Sanitat perquè diuen que no té en compte les especificitats del seu col·lectiu. També demanen reduir les guàrdies de 24 hores a 12 hores i millorar-ne la retribució, així com millorar també la conciliació. La protesta no és únicament aquí a Catalunya, també està convocada a altres territoris de l'Estat i els serveis mínims fixats pel Departament de Treball preveuen que als centres mèdics hi hagi un 25% de la plantilla. Segons Metges de Catalunya, la vaga està tenint una participació del 45% dels treballadors i la consellera Olga Pané ha demanat, sisplau, que no afectés massa els pacients. Tot i que si no afecta els pacients, aleshores la vaga no serveix massa de res. I ara sí, després d'aquest petit apunt, comencem el més calent a l'Aigüera fent un repàs de tot el que tindrem avui. I aquest dimecres rebrem aquí en Paco Torres per donar el tret de sortida de nou al sorteig de l'anxova milionària. Hem d'explicar-vos alguna novetat, ara quan vingui en Paco ho farem. Després obrirem una nova plana de les mirades d'igualtat, aquest espai que fem en col·laboració amb l'àrea d'acció social de l'Ajuntament. I avui ho farem amb la Mar Gaia, que és vicepresidenta de l'associació 50 a 50, i ell vindrà per parlar de comunicació inclusiva. I tot seguit, la Biblioteca Víctor Català ens descobrirà una nova lectura. Abans d'endinsar-nos en les seccions i saludar els col·laboradors, però, com sempre, anem a fer un repàs de l'actualitat local d'aquí de l'Escala amb la Lali Giner. Lali, bon dia.
Bon dia, bon dia. M'ha fet gràcia això de la Pané, que no afecti gaire els pacients. Bueno, més enllà de lo que és una vaga, que aquesta senyora potser doncs, no ho té molt present, tenen un hueso duro de roer, els metges, amb aquesta senyora.
Sí, sí, sí. Sí, els està costant molt,
Els està costant molt.
I els hi costarà, jo crec.
No sé si l'has escoltat
cada vegada. Sí, ahir la sentia amb el Nex, també, que deia
que... Cada vegada
que
obre la boca, sí. Bueno, és... Bueno, que no és l'ordeig,
No, no l'ordeix és més tubeig, si
exacte,
ho podem dir així.
Exacte, és més ocito, es deixa més
d'això. La Pané és dura de pelar.
La Pané és dura de pelar. Vinga, anem per l'Escala, anem a les notícies locals, començarem amb el tema de les platges de les Muscleres i del Portitxol, que la llevantada del mes de desembre doncs, ens va deixar sense platges.
Exacte,
això és el que fan les llevantades, ens deixen sense platges.
Tot i les infraestructures que hi posis, que hi posis xarxes, que hi posis coses,
no,
el vent ja s'emporta tot.
La natura mana, és la, és la reina, i recupera el seu espai, correcte. Doncs en aquest cas l'Escala preveu aportar sorra en aquestes dues platges. No es van produir danys en les infraestructures, però sí que es van les xarxes de retenció, que és el que dèiem ara, i per tant doncs, preveu tornar a posar-hi sorra. Quan? Bueno, ja veurem, perquè jo crec que no s'ha acabat el tema.
Exacte.
Llevantades, llavors...
vostè... En Sergi ja ens ho dirà, però jo crec que aquest cap
cosa,
de setmana alguna n'ha de venir.
Alguna tornarà, vull dir que, clar, si anem posant sorra i se la tornen a endur i anem posant, doncs això és el cuento de mai acabar, no sé...
Bueno, això és com aquells pobles que tenen grans passejos massa arran de mar i cada vegada que hi ha un temporal ja, els hi arrenca tot.
Els hi arrenca, doncs
no cal que li tornin
bueno,
a fer.
És, exacte, però li tornen a fer.
Exacte, sí.
Però li tornen a fer, perquè l'ésser humà és l'únic animal que tropeça dos cops amb la mateixa pedra. Bueno, això dona per un debat molt més ampli del tema de les regeneracions de sorra...
Mira, una plaça un dia.
Per exemple, mira, m'has donat una idea. Exacte, o deixar que la natura faci el que ha de fer, no? Bueno, va.
Som-hi, va, què més tenim?
I de natura passem a patrimoni, perquè parlant de la plaça, bueno, i parlant també dels programes
de la
Casa de la Vila, correcte, parlarem de Can Ramis un dia més.
Ja, monotema, últimament.
Sí, s'està sent bastant monotema, exacte. En aquest cas és Alternativa, que, doncs, bueno, que considera que era patrimoni del poble i que denuncia que s'hagi venut per fer-hi pisos de luxe. No està clar aquests pisos com seran, eh?
Això és el que diu l'oposició, no? Però no sabem...
Jo crec que són pisos normals i corrents. Passa que, clar, com que ja no li posem l'adjectiu aquest d'assequible o social o no sé què, ja és de luxe, no?
Exacte.
Perquè sembla que el que es pugui permetre un pis d'aquestes característiques és que és un tio ja amb un poder adquisitiu important.
Bueno, és que avui en dia una mica, eh? Si has d'adquirir un pis, ja has de tenir una mica de calaix econòmic.
Exacte, bàsicament.
Perquè no és fàcil.
Doncs el grup retreu a l'equip de govern que no hagi preguntat al poble i lamenta que un edifici patrimonial passi a mans privades per fer-hi això, pisos de luxe. El partit també afegeix que se sent enganyat per l'endarreriment en la posada en funcionament de l'ETAP i assenyala que els vilatans seran els màxims perjudicats. Bueno, és aquesta estació de bombament d'aigua, de tractaments...
Ara t'ho vaig dir que creies això de l'ETAP.
L'ETAP és l'estació de tractaments d'aigua potable, que se suposa que ha de millorar l'aigua que rebem a domicili, a cada casa. Val, no sé si recordes que des de l'1 de gener estem pagant l'aigua més cara.
Sí, exacte, ho vam dir. Sí,
teòricament, sí. Per l'entrada en el Consorci d'Aigües Costa Brava i per aquesta posada en funcionament de l'ETAP que ens havia de millorar la qualitat de l'aigua potable de l'escala. I això no és així perquè, bueno, no està funcionant encara, està acabant en obres. Suposem que li queden uns mesos, no? Ja veurem quan.
Exacte.
I ara els grups de Bus com a Alternativa, també escoltava ahir Esquerra també fent la mateixa queixa, doncs, nos hemos sentido engañados, no?
Home, clar, total.
Doncs, clar, perquè estem pagant l'aigua més cara,
més,
però no tenim millor servei.
No estem solucionant el problema. Sí.
Doncs aquí
totalment
està.
Comprensible.
Aquí està el tema. Llavors, més coses. L'arxiu històric de l'escala que incorpora les dades climàtiques de 2025. I qui ha portat aquestes dades climàtiques? El climatòleg i meteoròleg d'aquesta casa, de Canal 10 i de Ràdio L'Escala, Sergi Corral, que ha donat l'actualització de les darreres dades meteorològiques i climàtiques del municipi. Què faríem sense en Sergi? Sí, home, sí, tant.
Home, tot això és un patrimoni,
Això sí que és un patrimoni. Això sí que és una...
Can Ramis també ho és.
Però, no, i tant, que és un patrimoni. És un recull d'observacions meteorològiques que remunta a l'any 1913 i que es troba a disposició de tots els escalencs. Estic sentint sirenes.
Sí, estem sentint sirenes.
Deu haver passat alguna cosa, ara ho averiguarem. Bueno, vinga.
Quan ho sàpigues, si vols, entres en directe i ens expliques l'Ali.
Vinga, la cantant empordanesa Chloe Nicole, que presenta el seu nou single Jo pintava un cor. I tu diràs, qui és aquesta cantant empordanesa? Doncs és una nena de 10 anyets.
Carai.
Val? Que s'està convertint en un dels nous talents musicals més prometedors del moment. Com te quedes, no?
No, sí, ens quedem aquí bocabadats davant d'aquesta nena.
Ahir la vam tenir aquí, als estudis de Ràdio L'Escala, i bueno, sí, és una noieta de 10 anys que ja va fent camí, que té aquest nou single. I,
el
bueno,
segon ja, no?
El
perquè
segon.
Crec que l'any passat va publicar La Cala de la Creu.
I que va pel primer disc, ja. Li queden uns quants singles, però bueno, tot pot ser.
M'he llegit una mica la notícia que sortirà ara a l'informatiu i diu que ja t'he pensat el tercer. Per tant, ja estem aquí.
Ja va encaminada. Ja va totalment. Sí. D'aquí 4 dies la veiem als Underrock. D'aquí 4 dies, ja veuràs.
Mira, bueno, des d'aquí li desitgem molta sort a la Chloe.
Vinga, i també un darrer apunt, i és que el 9 de febrer serà la nova data per la renovació del DNI del passaport, la unitat mòbil de la Policia Nacional, que destina per això, per la renovació del DNI al passaport. Recordeu que ha obert cites ara cada mes, com ja es va anunciar. A partir d'aquest mes, cada jornada que visiti el municipi oferirà un total de 60 cites a partir d'ara.
Està
tenint molt d'èxit aquesta
iniciativa.
Home,
és molt pràctic, no?
I tant. Home,
jo vaig anar a renovar el DNI a Portbou. O sigui, perquè no hi havia lloc en...
Clar,
enlloc.
Jo normalment, quan m'ha tocat passaport DNI, he anat a Figueres, però sí que és veritat que hi ha molta gent que va o Portbou o...
Sí.
No,
perquè allò que vas a última hora, no vas anar amb el DNI caducat i no queden hores enlloc.
I llavors no queden hores enlloc, i llavors que et vinguin aquí
està
i que no t'hagis de desplaçar, està molt ben pensat, sí. Bueno, i llavors tenim el temps.
Som-hi.
El temps. Dies de treva meteorològica, amb núvols i humitat a primera hora i més sol a migdia i tarda. demà tornarà a bufar Garbí.
Ui, per tant, avui tenim aquí un descanset i demà tornen aquests vents, no?
Avui és un calc una miqueta d'ahir.
Sí.
I ja, doncs, dies de calma de situació aquesta de Garbí i d'humitat i de temperatures que, bueno, que estan no molt altes, però tampoc molt baixes, és a dir, que no fa fred aquests dies.
No fa fred. Hem d'aprofitar aquests dies perquè s'espera un canvi de temps,
sí,
pel cap de setmana.
Sí, és el que dèiem de les llevantades. A veure, no sé si serà llevantada o no, però bueno, ja estem a l'hivern i passen aquestes coses.
Exacte, ja toca.
I toca, i torno a insistir, és que toca, és que a mi... Aquesta gent que diu, ai, quin fred, bueno, és que estem a l'hivern, ostres.
Exacte.
Va, però no.
Abriguem-nos.
A veure, vinga.
Apa, l'Ali,
ens veiem a la una.
Al punt de la una amb l'informatiu i avui l'alcaldia.
I avui l'alcaldia, correcte.
Cuinem idees, el més calent és a l'Aigüera.
Sabies que...
Tot i que la majoria d'éssers vius necessiten oxigen per viure, alguns animals han desenvolupat adaptacions sorprenents per sobreviure sense ell durant llargs períodes de temps. Un exemple és la tortuga d'aigua dolça, que pot passar mesos sota l'aigua durant l'hivern. Quan els llacs estan gelats i gairebé no hi ha oxigen disponible. Ho aconsegueix reduint el seu metabolisme al mínim i utilitzant reaccions químiques alternatives per produir energia. També hi ha peixos, com el peix daurat, capaços de transformar l'àcid làctic en alcohol per evitar danys cel·lulars quan no hi ha oxigen. Aquestes adaptacions són estudiades per científics perquè podrien tenir aplicacions mèdiques, com millorar la conservació d'òrgans o entendre millor com protegir el cervell durant un infart. Aquests animals demostren fins a quin punt l'evolució pot trobar solucions extremes a condicions aparentment impossibles.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
I ara és el moment de donar la benvinguda a en Paco Torres per donar de nou el tret de sortida al sorteig de l'anxova milionària. Bon dia, Paco.
Bon dia, Ona Vilar, bon dia a tothom i bon any a tothom.
Exacte, bon any, que encara no havies passat per aquí, per l'Aigüera, és el primer dia avui, eh?
Ah, això mateix. Bueno, avui parlem del sorteig, que no fem sorteig.
Avui no fem sorteig.
Sí, per què no fem sorteig?
Perquè no sé, digue-m'ho tu.
Sí, és que si féssim la setmana passada, o sigui, avui mateix... seria massa curt pels oients de poder... L'última hora la llista és petita.
Uh-huh.
I vaig decidir perquè ara hi ha llista oberta.
Uh-huh. Ja tenim la llista oberta.
Sí. Què vol dir això? Que tothom que els hagi tocat, no els hagi tocat, que han trucat i aquí poden... Tothom que truqui a partir d'ara, fins a la setmana que ve, dimecres,
uh-huh,
que farem el sorteig... Jo tinc el dècim ja, eh?
Molt bé, ja tens el dècim preparat pel sorteig de la setmana que ve.
Sí,
doncs això.
És el 6.502.
6.502?
Eh? 6.502. Mm-hmm. Sí, ja ho sabeu per endavant. Normalment no ho dic mai.
No,
perquè,
no
esclar,
ho dic mai.
Perquè aquesta vegada sí que ho he dit, perquè així vosaltres ja podeu trucar tothom, eh?
De fet, crec que ja tenim algunes persones a la llista.
Sí, hi ha 5 persones.
Mira, veus, doncs encara la deixem oberta.
Sí, mira, sí, hi ha falta gent, eh? Perquè hi ha molta gent que no ha trucat.
Sí, hi ha molts habituals, que no han trucat.
Truqueu al 77-1000.
Exacte.
Forma WhatsApp, forma via telefònica, que aquí, en Joan, els que siguem aquí al matí o a la tarda, doncs podem apuntar el nom i el número.
Uh-huh.
Truqueu. I ja està. No queda res més que explicar.
Molt bé, Paco, doncs ho deixem dit, no?, que tothom pot trucar, encara que li hagin avui, fem un borrón i cuenta nueva, eh? Pot trucar tothom, qui vulgui.
Això mateix, hem fet un borrón i cuenta nueva i explicar el motiu perquè avui no hi ha sorteig.
Exacte.
Ho hem deixat per la setmana que ve, que truqui més gent, i així, i ja hi ha el dècim de l'anxova milionària, com cada setmana, i vinga, i que tinguem sort.
Perfecte, doncs moltes gràcies, Paco, per explicar-nos. Ens retrobem dimecres que ve per fer el sorteig.
Molt bé, fins la setmana que ve. Adéu, amics.
Oh, anxova milionària, t'està esperant a la platja cada dia.
amb la sort entre les aletes. Fes la teva jugada, avui serà la teva festa. Quan arriba l'estiu, tot brilla i tot somriu. A la costa hi ha una màgia que no es pot descriure. L'anxova t'ho diu, la sort la tens aquí. Un bitllet guanyador i viuràs com un rei marí. Oh, l'anxova milionària, t'està esperant a la platja cada dia. Amb la sort entre les aletes, fes la teva jugada, avui serà la teva festa.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Dimecres més obrim la secció Mirades d'Igualtat, aquest espai que fem en col·laboració amb l'àrea d'acció social de l'Ajuntament de l'Escala, i avui volem posar la mirada sobre el llenguatge i la manera com ens expressem. És masclista el llenguatge o ho són, en canvi, els usos que li donem? O què és el llenguatge inclusiu? Per indagar en totes aquestes preguntes, avui hem convidat la Mar Gaia. Ella és la vicepresidenta de l'associació 50-50 i és consultora en temes d'igualtat des de fa 18 anys. Bon dia, Mar.
Molt bon dia, Ona, i moltíssimes gràcies per convidar-me.
Nosaltres encantades de tenir-te aquí. I avui ens agradaria començar una mica plantejant-te el dubte aquest que amb què hem iniciat la secció, no? És masclista el llenguatge? Tenint en compte, per exemple, que la forma genèrica del català és masculina o que les paraules variables, el diccionari sempre ens en recull l'entrada masculina.
A veure, hem de tenir present que vivim en una societat androcèntrica, eh? Uh-huh. L'androcentrisme és quan allò masculí és la mesura de totes les coses, no? I, per tant, el llenguatge en aquest cas no està al marge, no? I quan fem servir el masculí genèric, el cervell també imagina homes i, per tant, les dones queden fora, no? Jo acostumo a posar un exemple que és... quan a l'escola, no?, ens explicaven la descoberta del foc, el que es deia és els homes van descobrir el foc, i per tant, si li demanem a qualsevol persona que tanqui els ulls i que pensi en la descoberta del foc, segurament el que veurà serà un troglodito, no una troglodita, no? O aquests dies, i aprofito per demanar permís per aquesta veu que tinc, perquè estic amb grip, doncs també ho he tornat a veure, no? És a dir, vas al CAP o vas a l'hospital i veus els metges i les infermeres, no? I per tant aquí el que fem és marcar rols i a més amb un llenguatge que estadísticament no és cert, no? Perquè ja fa molt de temps que la carrera de medicina, el 75% de l'alumnat que finalitza la carrera de medicina són dones, no? I en canvi no diem les metgesses i les infermeres, no? Per tant, com el llenguatge aquí també defineix rol i prestigi, doncs s'evidencia d'una manera molt clara.
Uh-huh. Per tant, ja ho has dit una mica, però quins problemes presenta el masculí genèric?
Bàsicament, aquesta invisibilització de les dones, aquest biaix cognitiu, perquè al final associem aquest rol amb els rols de més prestigi amb allò masculí. Per tant, el que estem fent també és perpetuar aquests estereotips, metges i infermeres, que deia. I hi ha una cosa que per mi és superimportant, que és l'impacte en referents i en aspiracions, no? És a dir, dificulta que tothom s'identifiqui i influeix en les expectatives educatives i professionals, no? De fet, quan diem, per exemple, no?, que en la carrera estem, doncs... no hi ha vocació en les noies en les carreres tecnològiques, vale? Doncs això és un clar exemple, no només del llenguatge, sinó també d'altres maneres de com comuniquem i com eduquem, però genera aquesta manca de referents i que, per tant, influeix no només en com veiem ara o com entenem el present, sinó que definim el futur també.
Llavors, per fer-hi front, es parla molt del llenguatge inclusiu. Què és aquest llenguatge inclusiu?
Per explicar-ho així com fàcil, el llenguatge inclusiu és parlar i escriure d'una manera que tothom s'hi vegi reflectit, sense estereotips ni exclusions. Com es fa o com el podem fer servir? No és difícil, no és que sigui especialment difícil. El tema és que ens han ensenyat a escriure i a parlar, ens han educat amb el masculí genèric. Per tant, trobar formes a vegades ens pot resultar complex, simplement perquè no ens han ensenyat, no? Però bàsicament, doncs, doblant les formes, quan veiem que cal, no? Doncs, escolta, amb els treballadors i les treballadores, aquests col·lectius neutres, com ara dèiem l'alumnat, o mira, en comptes de metges i infermeres, personal sanitari, o estructures que evitin, no?, aquesta marca de gènere, no? Doncs, escolta, la persona responsable o a qui li interessi aquesta oferta... El llenguatge és prou ric com per oferir-nos moltes possibilitats i evitar aquest masculí genèric.
En aquest sentit, hi ha lingüistes, no?, per exemple Carme Junyent, que han fet molta campanya en contra del llenguatge inclusiu perquè el consideren que la llengua en si mateixa no discrimina, no?, i també que el llenguatge inclusiu són formes molt forçades, això és el que deia Junyent, i que no servien per combatre la desigualtat entre homes i dones. Què en penses d'això, Mar?
Jo respecto l'aportació de Junyent, però discrepo en la conclusió, no? Jo soc psicòloga de formació i, per tant, la llengua és un sistema i l'ús social reforça o no desigualtats. Per tant, el que veníem dient, no?, les paraules creen uns marcs mentals i, per tant, si el masculí és la forma normal, doncs acabem normalitzant aquesta centralitat masculina, no? És cert que el llenguatge inclusiu no és l'única eina contra la desigualtat. A veure, potser seria fantàstic que utilitzant llenguatge inclusiu haguéssim acabat amb totes les desigualtats. Evidentment que no. Però sí que és una palanca i que acompanya totes les polítiques d'igualtat, a tots els protocols, a tota la formació. És a dir, el llenguatge inclusiu no canvia el món sol, però sí que ajuda, sí, a canviar aquesta mirada.
És allò que diem, no?, que canviar el llenguatge no ens canvia la realitat, però sí que ens permet presentar-la, no?, d'una manera diferent. Per tant, contribuïm a generar una nova cosmovisió.
Això mateix.
Aleshores, en aquest sentit, no?, parlant del llenguatge concret, més enllà del gramàtic, això que dèiem, per exemple, dels desdoblaments, de les paraules invariables, quina importància tindria, per exemple, la tria lèxica en el llenguatge inclusiu?
Clar, el lèxic és molt important també, evidentment, per evitar aquests estereotips, no? Plores com una nena, les noies estan histèriques, sí? Per tant, evidentment, la tria lèxica és molt important. Ostres, i a mi aquí hi ha un exemple que a mi em resulta molt interessant. Sabeu que el permís de maternitat, fa un temps era permís de maternitat i permís de paternitat. I des de fa pocs anys és un permís, el permís no es diu així, es diu permís per naixement i cura del menor. Amb aquest canvi d'anomenar-lo, el que se fa és visibilitzar tota la diversitat familiar i, a més, ha tingut una... No només pel tema del llenguatge, però jo crec que en el tema del llenguatge aquí també ha influït molt. Hi ha una sentència en la qual una mare... una família monomarental, ella és mare sola, té una criatura i llavors li demana la Seguretat Social, a més de les 16 setmanes de permís, doncs li demana les altres setmanes, que serien 10 setmanes, no?, per cuidar el menor. I, bueno, en principi la Seguretat Social li nega, bueno, tot això escala amb judicis i de més, i precisament aquest any va sortir la sentència. I la sentència que li dona la raó a la treballadora és superinteressant, perquè la sentència el que ve a dir és mira, això no és un permís per la treballadora o pel treballador pel seu gaudi. És un permís que té per tenir cura del menor que ha nascut. Per tant, clar, no pot ser que un menor tingui menys dret a la cura pel fet de tenir una única persona progenitora. Mm-hmm. Vale? Poso aquest exemple, que no té potser res a veure amb el llenguatge inclusiu d'això que estem parlant, però per mi sempre el poso com a exemple de dir com les paraules i com la manera de com anomenem les coses canvien no només la realitat, sinó la manera que estem entenent aquesta realitat o en aquest cas aquests drets, no? Mm-hmm. I per tant, això t'ho emportes al llenguatge quotidià dels llibres de text, de la literatura, és exactament el mateix.
Mm-hmm. Moltes vegades és canviar el focus, no? Posar la mirada a un altre lloc. Mm-hmm. I en aquest sentit, quins reptes ens planteja aquest llenguatge inclusiu?
Bueno, els reptes, bàsicament, és que no tenim formació al respecte, d'acord? Cal un canvi cultural, és a dir, per poder canviar la manera en què expressem i per poder canviar aquestes paraules, cal aquest canvi cultural, però manca formació en aquest mm-hmm. sentit. Mm-hmm. Però quan dic formació no vull dir només un curs de llenguatge inclusiu, és a dir, formació des de les escoles, des d'una primària. I aquesta formació i aquest entrenament que ens permeti trobar aquesta fluïdesa i aquesta naturalitat, no? Trobar fórmules clares, curtes. De fet, el llenguatge inclusiu és molt més fàcil quan el fas servir de manera escrita, perquè llavors pots revisar, no?, una miqueta allò que has escrit i tocar, i és molt més difícil amb l'oralitat, no? Perquè no pots revisar el que acabes de dir, no? Per tant, insisteixo, jo crec que el que cal és aquest canvi cultural i que, per tant, se potenciï aquesta inclusió a les escoles.
Mm-hmm. Clar, i ara també deies això de trobar fórmules més curtes, no? Perquè a vegades el llenguatge inclusiu el que ens passa és que ens perdem una mica amb desdoblaments que ens fan les frases molt llargues, o a vegades hi ha qui ha optat pel femení genèric, que també a vegades pot crear confusions. Com ho veieu, tot això?
Jo crec que és qüestió d'entrenament, eh? No és tan difícil. És difícil a l'inici, després no. Però mira, ara que dius el femení genèric, aquest és un exemple que jo sempre poso. És a dir, si m'hi poso a parlar en femení genèric, a la gent li sembla estrany. I a vegades, quan, no? Si a classe o tinc senyors, els homes s'hi senten tants, no? Doncs és exactament el mateix, no? Jo crec que és un tema d'entrenament. De veritat que no és tan complicat, perquè afortunadament el llenguatge és prou ric com per poder-nos oferir moltes estratègies a l'hora de fer-lo servir.
Mm-hmm. Estem parlant de llenguatge inclusiu, però hi ha qui va més enllà, no? I qui ens planteja el llenguatge no binari. Què és aquest llenguatge?
El llenguatge no binari seria aquell en el que no marca el gènere, sí? Mm-hmm. És aquest, entenc, que m'estàs preguntant sobre aquest altri o no.
Exacte,
en català.
Sí, que fan les terminacions amb la i.
Ah, exacte. Vale? És a dir, si el llenguatge inclusiu també cerca visibilitzar les dones i els homes, el llenguatge no binari el que proposa més són recursos per no marcar aquest gènere. Això seria el llenguatge no binari.
Mm-hmm. Aquest sí que potser s'està utilitzant menys, no?, per aquests reptes que planteja el fet de crear com una gramàtica nova que fins ara no està prevista, no?
Bueno, jo crec que estem molt lluny d'aquest llenguatge no binari, a nivell d'acceptació social, a nivell de, d'acceptació institucional, vull dir que en aquest sentit també cal pedagogia i criteris, no? I per una altra banda, però això ja és la meva opinió, compta amb aquesta neutralitat, no? Perquè jo sempre dic que la neutralitat no existeix. Uh-huh. I que, per tant, massa vegades, quan parlem de neutralitat, vol dir una neutralitat androcèntrica, no? Llavors, de vegades és com tornem a la casella de sortida, no? Simplement és aquesta reflexió. La neutralitat no existeix. Això és com la roba, no? Que la roba genderless, no? Que no té marca de gènere. Si te la mires bé, és roba amb patrons, la majoria de vegades amb patrons masculins, no? Per tant, què vol dir no tenir marca de gènere, no? Uh-huh. En aquest sentit, simplement aquesta reflexió, eh? A mi em sembla un tema superinteressant. El que passa que crec que encara estem molt verds en aquest sentit.
I ara, deixant una mica, ja hem parlat molt del llenguatge, el deixem una mica de banda, si ens fixem en el desenvolupament de la conversa, es poden reproduir desigualtats o estereotips també en aquestes interaccions?
Oh, i tant. De fet, la professora Irene Llúfera, que té un llibre, l'adoro, de fet, sóc una gran fan seva i de tots els seus estudis, ella té un llibre molt interessant que es diu Qui parla i qui calla, on precisament el llibre el que diu és el llenguatge, a més de les formes gramaticals i lèxiques, va més enllà, no? I per tant aquestes, les relacions, les reunions, com funcionen, qui té la paraula, qui ocupa més minuts, qui té més interrupcions, és superinteressant en aquest sentit, no? Aquesta observació i bueno, tot allò que explica la Irene en el seu llibre, no? Per mi això és superimportant també, i el connecto amb la idea aquesta dels dividends patriarcals, no? És un concepte que em sembla molt interessant, no? Que són, bueno, doncs aquests avantatges quotidians que tenen molts homes sense adonar-se'n, i que serien això, no? Pues més temps de paraula, més credibilitat, inclús més permissió d'error, i que al final doncs tot això van sumant oportunitats i reconeixement.
Uh-huh. I és un tema que sovint ens passa desapercebut, no? No ens n'adonem que com a dones a vegades callem més.
Uh-huh. Absolutament, ho tenim absolutament normalitzat, però ho tenim normalitzat des de l'escola, perquè al final el llenguatge també és l'ocupació de l'espai, i és l'ocupació de l'espai públic. I per tant, en una reunió, qui està parlant més minuts està ocupant també més espai, sí? I l'exemple claríssim és el camp de futbol, que ja sé que les nenes ara doncs juguen una miqueta més futbol, però encara a les escoles, sí, juguen més els nens que les nenes. Molt bé. Si mirem en l'espai d'un pati d'escola, quin és no, l'espai, allò que ocupa més espai, perdona, és el camp de futbol, i que està ocupat majoritàriament per nens. I als voltants, sí, als marges, estan les nenes. Estan assegudes, estan jugant altres coses i de més, però estan als marges, estan al voltant. Aquesta ocupació de l'espai públic que ja comença al pati de l'escola és el que després passa a les reunions, més igual si és una reunió de feina o és una reunió familiar, amb la ocupació també de l'espai de temps d'expressió, no?
Uh-huh. Doncs Mar, moltes gràcies per explicar-nos tot això, per descobrir-nos el llenguatge inclusiu, i ens quedem una mica amb aquesta idea, no? Que hem de reivindicar el nostre espai com a nenes, com a dones, ja des de petites, des de l'escola primària, i de començar a utilitzar aquest llenguatge inclusiu i també fixar-nos en com es produeixen aquestes interaccions, no? De conquerir el nostre espai també en les converses.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, Ona. Moltes
gràcies. Desde pequeña te lo van a indicar, con las muñecas tienes que jugar, olvídate del fútbol, tú a bailar. En los cuentos lo explican muy bien, miras de rosa y ella también, hasta que llegue un príncipe te salve y todo salga bien. Harta de tanta tontería me tienen hasta el... Por no dejarme ser quien quiero, harta, ojalá que algún día rompamos ese rol. Dejemos de ser princesas, echemos al rey y seamos reinas, reinas. Nosotras solas podemos, no necesitamos que nos salves de nada, mejor sálvate a ti. No eres nadie, tú eres mujer, te abren la puerta al pasar. Cuando crezcas lo vas a ver, no eres nadie, tú eres mujer, cobras menos y tu jefe siempre será un él.
Més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Què es cou a la Biblioteca Víctor Català?
I ara és moment de connectar amb la Biblioteca Víctor Català per descobrir una nova lectura. I allà avui tenim en Ferran Sabrià. Ferran, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Quina lectura ens descobriu avui?
Bé, doncs avui el llibre que tenim a les novetats, que és Escalón 33, de Luis Zueco. Aquest llibre doncs, el recomanarem especialment tant per la gent que li agraden els llibres de misteri com la gent que li agradi la història del patrimoni, perquè està molt, molt enfocat doncs, en això, precisament en patrimoni arquitectònic. És un llibre que es va escriure originalment el 2012 i ara l'han reeditat. El llibre doncs comença amb la Sílvia, que la Sílvia treballa a la Biblioteca Nacional de Madrid com a restauradora de llibres, i precisament doncs amb la seva feina li apareix un exemplar d'un original de Quevedo que l'ha de restaurar, i el que no s'espera doncs és que està amagat dins el llibre un manuscrit molt més antic i està ple d'enigmes i símbols misteriosos. A través d'aquest manuscrit doncs, és on girarà tota la novel·la, ja que ella irà trobant pistes que l'iran relacionant amb diferents castells repartits per tot Espanya. Per això us deia que està molt lligat al patrimoni arquitectònic. Doncs llavors la Sílvia buscarà l'ajuda d'un seu company que es diu Àlex, que és un expert en arquitectura medieval. I a partir d'aquí doncs, començarà una llarga aventures, moltes curiositats acadèmiques i tot d'esdeveniments que s'iran succeint, apareixeran uns lladres, uns sicaris, un enigmàtic milionari que està darrere també d'aquest manuscrit, que també el vol aconseguir, i tot això es va enllaçant doncs, amb la seva investigació, que les seves pistes les van portant a diferents castells, i així l'autor doncs, aprofita per mostrar un patrimoni que sovint està oblidat, no? Però tot i que és molt interessant. Un dels punts forts d'aquesta doncs, novel·la és la manera com l'autor combina precisament això, el misteri amb la divulgació històrica. I tot això ho fa doncs, des de la seva passió, que es demostra evident, pels castells i l'arquitectura. I això ell ho aconsegueix transmetre molt bé. És per això doncs, que hem pensat que aquest llibre seria una bona recomanació, ja que és un llibre que enganxa molt, i sobretot doncs, això, la gent que els iran els enigmes, les aventures, i tot plegat. Doncs, a veure, esperem que us agradi, i el podeu venir a buscar aquí a la biblioteca.
Perfecte, moltes gràcies Ferran per aquesta lectura plena d'aventures i de misteri.
Exacte.
Ens l'apuntem a la llista dels pendents i a veure si algú s'anima a venir-lo a buscar a la biblioteca.
Perfecte, doncs moltes gràcies.
A tu Ferran, ens retrobem un altre dimecres parlant de més llibres, gràcies.
Vale, adéu, bon dia.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
I per acabar el programa d'avui ho farem amb el like dels valors que ens porten, com sempre, els companys de Mataró Ràdio. Avui la companya Laura Cera conversa amb el periodista Patrick Urbano, que és presentador del programa I tu què faries? Un nou programa televisiu que s'estrena ara fa poc i que posa sobre la taula dilemes ètics. Així que us deixo amb l'entrevista que li fa la Laura Cera.
Continguts en xarxa.
Aquesta setmana volem dedicar el like al programa de televisió I tu què faries? El podeu veure ja al nou canal La 2Cat i compta amb el segell editorial de la revista Valors. De fet, el programa neix de la secció Dilemes Ètics, que des de fa 10 anys publica la revista, així que estem d'enhorabona, i més tenint en compte que és una secció que, com bé sabeu els oients habituals de Valors a l'Alça, té versió radiofònica en aquest espai de la mà de Soraya Hernández, que és sociòloga i experta en bioètica, que és qui coordina també la secció en paper. Aquest nou projecte televisiu del que us volem parlar, el que pretén és interpel·lar l'audiència a partir de dilemes vinculats a la quotidianitat, així que ens encaixa perfectament poder parlar-ne amb Patrick Urbano, que és el presentador del programa. Patrick, com estàs? Benvingut.
Molt bé, molt content de poder parlar de l'ho que faries amb vosaltres, home, que el que comentàvem, no?, que això al final doncs veu directament d'aquesta secció de dilemes ètics i bé, i hem treballat per portar-la a la pantalla, no?
Ens fa molta il·lusió poder-ne parlar. A més, sabem que tu has passat bé gravant, però que també has patit una mica, oi?
Home, m'ho he passat molt bé perquè ha sigut un gran repte fer un programa així. A la vegada també l'he patit una mica perquè al final sembla que quan parlem de l'ètica i de la filosofia estiguem parlant d'una cosa que només existeix als llibres de text o que només és una cosa, no sé, potser del passat, però com molt bé sabeu vosaltres, és absolutament el contrari. És una cosa totalment quotidiana i que ens fa preguntar-nos des de si és just o no pagar l'impost de successions, si trobo el meu fill que ha fet bullying a un company seu i trobo un vídeo al seu telèfon mòbil on apareix fent aquest bullying al seu company de classe, si l'he de denunciar o no. En fi, moltes coses que ens posen una miqueta no contra l'espasa i la paret, que també, sinó el que és més interessant és que ens posen contra el mirall, que ens posen davant del mirall i ens fan preguntar-nos qui som realment i sobretot qui som quan s'apaguen les llums, no? Qui som quan ningú ens controla, quan si ens podem evitar pagar-nos aquesta factura de l'IVA, si evitem pagar-la o no evitem pagar-la perquè ningú se n'assabentarà, no? Aleshores, inevitablement, fent el programa i tenint la quantitat d'experts i de filòsofs i de filòsofes i d'advocats i de, en fi, escriptors, escriptores que hem tingut, expertes en bioètica que han passat pel plató, doncs inevitablement el que jo he fet al final és un màster accelerat de filosofia i ètica, que ja el vaig fer una miqueta quan vaig estudiar dret, que amb les assignatures d'ètica i... Però això ha sigut espectacular, colpidor, i això us dic diferent després de fer aquest programa, no en tinc cap dubte.
Se t'han quedat molts convidats en blanc mentre gravàveu?
No se'ns han quedat convidats en blanc, però sí que ha passat una cosa molt bonica, que poc vista a la televisió, que gent que diu, no ho sé, gent que li feies una pregunta important, i com era important, la resposta és no ho sé. Moltes vegades, o no ho tinc clar, o això té un matís, o això no et puc donar una resposta de sí o no. Això és interessant, perquè quan ens preguntem si per exemple, hem de publicar les fotografies dels pederastes i els noms també dels pederastes, per tal que, doncs, hosti, doncs així, no, podria pensar, no, la bèstia que portem a dintre, podria pensar, bé, potser d'aquesta manera tindrem més control, tindrem més seguretat. Sí, bé, però a què estem renunciant? Creiem en les segones oportunitats i no ens preguntem en les segones oportunitats d'una persona que, bé, ha robat, diguem-ne, quatre coses d'un supermercat. No, anem a un dels pitjors delictes que pot haver-hi, que és un delicte, diguem-ne, de pederàstia, no? I llavors ens preguntem, hòstia, existeixen les segones oportunitats? Hem de saber perdonar fins a quin punt? Clar, i això ho parlem, doncs, amb gent de la... d'una qualitat, diguem-ne, professional i d'un bagatge molt alts, no? Aleshores, les converses són, diguem-ne, molt profundes a nivell de coses que em pots aprendre, però a la vegada no es fa pesat, perquè hem establert una sèrie de dinàmiques, com una espècie de jocs, per dir-ho d'alguna manera, que fan que sigui, diguem-ne, entretingut parlar de tot plegat.
Després de posar sobre la taula tots aquests dilemes, Patrick, creus que tots tenen una conclusió, allò, una solució, una resposta correcta, o són més aviat una font de debat inacabable?
Jo crec que no és un debat inacabable. Jo crec que no és un debat inacabable. El que crec és que moltes vegades la resposta a aquestes preguntes no és la resposta directa a aquestes preguntes. M'explico. Moltes vegades ens preguntem si... és just que una persona, o sigui, a veure com ho explico això, és just que, per exemple, una persona hagi de... Torno a explicar això com ho anirà muntat, torno a explicar-t'ho, eh? Mm-hmm. Perquè et vull donar l'exemple precís. És just, per exemple, sí, per exemple. Mira, jo ho tinc. Aquí el tema... moltes vegades jo crec que no hi ha una resposta senzilla per cap pregunta, però un comú denominador que ens hem trobat en tot plegat és que la realitat és que moltes vegades hi ha coses que no depenen de nosaltres, sinó que depenen del col·lectiu, depèn de la comunitat, depèn del grup, depèn del país, depèn de la societat, canviar una sèrie de coses, canviar una sèrie d'injustícies, i aquest, diguem-ne, això xoca frontalment, sota el meu punt de vista i el que he pogut aprendre en aquest programa, xoca frontalment al signe dels temps que vivim actualment, que és l'individualisme extrem, que és que el primer soc jo i la resta ja farà. Aleshores, una de les conclusions importants que citant el llibre de Tony Judt, si no m'equivoco, que és El món no se'n surt, que precisament parla també de molts temes d'aquests, bé, jo crec que el món no se'n sortirà si seguim plantejant-nos les preguntes individualment, si les respostes als dilemes ètics només les responem individualment, sinó que els hem de respondre de forma col·lectiva, ens hem d'enfrontar els problemes però agafats de la mà, i la solució per molts d'aquests problemes de l'actualitat, la gent no té casa, la gent no arriba a fi de mes, etcètera, etcètera, la resposta a totes aquestes preguntes és una resposta col·lectiva, no és una resposta individual.
Mm-hmm. Patrick, per què és important que un programa com aquest estigui present a la televisió?
Hòstia, és molt important. Mira, no és només important que estigui a la televisió, perquè la televisió, al final, segurament, de la televisió lineal, per bé que encara hi ha moltes persones que l'estiguin mirant, La realitat és que cada vegada la miren menys i cada vegada hi ha moltes opcions i ara ja no és que competim contra 3 o 4 o 5 o 20 canals més, sinó que competim també, contra plataformes internacionals com pot ser Netflix, HBO, etcètera, etcètera, no? I també, en el cas dels joves, també és més gran, però dels videojocs, no? En aquell moment. Aleshores, el que és important no és que estigui només a la televisió, sinó que estigui present a les xarxes socials. Que aquestes preguntes, amb respostes fonamentades, que generin debat des d'un punt de vista, diguem-ne, que no busqui incendiar, sinó que busqui posar una miqueta de seny i d'entendre per què fem les coses que fem, això és important que estigui, perquè estem en un món en un moment de gran incertesa i estem en un moment, no serà aquest potser el moment més violent dels temps, clar, perquè això és obvi que no ho és, però sí que estem en un moment on ens hem tornat una mica despietats amb aquells que pateixen, sota el meu punt de vista. Ens hem tornat molt egoistes perquè hi ha una altra conclusió que ens han inoculat des de fa molts anys, no? Que és no n'hi ha per tots. Aleshores, nosaltres, per la cosa que és important que hi hagi un programa sobre dilemes ètics a la televisió, o com dic jo, a les xarxes socials, especialment propugnades per un canal públic, és important perquè ens faci, per recordar que tenim un deure moral amb els altres, que tenim una relació i un vincle amb els altres, i que totes les... I sobretot entendre que quan fem una cosa o quan fem una altra, això té unes conseqüències. I si no aconseguim entendre aquestes conseqüències, si no aconseguim entendre que no estem sols al món i que no és el mateix ajudar i no ajudar, i que a vegades podem fer allò que està bé o allò que és còmode de fer, que jo crec que al final la societat se n'anirà no res per la comoditat i no pas per una altra cosa, si no aconseguim explicar això a la gent i si no aconseguim canviar una miqueta el signe dels temps, no ens en sortirem.
Abans, Patrick, parlaves de com aquests dilemes ens posen davant d'un mirall i ens fan qüestionar coses. A tu t'ha passat? És diferent, és un tòpic potser, però és diferent en Patrick Urbano d'abans de i tu què faries que el de després?
Sí, en el meu cas sí. En el meu cas, per exemple, hi ha un programa que n'hi han hagut molts bèsties, diguem-ne forts i tal, i que han sacsejat certament tant a la gent que ha vingut al programa com a la gent que després l'ha vist del nostre entorn, i com a mi com a presentador, diguem-ne, clar, jo hi ha un programa que és hem de deixar de matar animals per menjar. Hosti, és que si assum, la pregunta que em faig és les generacions venidores, properes, ens consideraran assassins per menjar animals? Perquè hi ha molt poca gent que és vegana a Catalunya, ara no sé si és un 2%, estic dient de memòria i la meva memòria no és bona, però és que potser aquesta gent té raó. Aleshores, aquest programa, a mi el que em va fer, que jo he menjat carn tota la vida, el que m'està fent plantejar és, hòstia, hauria de menjar carn? I després hi ha un altre capítol que parlem sobre la cancel·lació, que hi ha un moment que ens preguntem si hem de treure les estàtues relacionades amb la colonització d'Amèrica que tenim a Barcelona o a tota Catalunya, Espanya, etc. Els Estats Units ja ho fa, ja ho han fet, i en diferents països americans, no? Hòstia, la meva pregunta és, bueno, és que potser sí que hem de repensar tot plegat això, però clar, al final sí, sense cap mena de dubte que jo he canviat algunes formes de veure el món gràcies a aquest programa, sí.
Doncs si aquelles persones que ens escolten tenen ganes d'una bona sacsejada ètica i filosòfica, només han d'anar a veure i tu què faries aquest nou programa que s'ha estrenat aquest gener a la 2CAT i que està dirigit i presentat per Patrick Urbano. Patrick, moltíssimes gràcies, enhorabona.
Sí. No, moltíssimes gràcies, només una esmena. Jo l'he guionitzat i l'he presentat, però el director és el Jordi, grandíssim director que amb molts anys d'experiència i que ha comandat el vaixell de forma, diguem-ne, excel·lent. Però jo només he fet el guió, diguem-ne, entre altres guionistes, i l'he presentat.
Doncs guionista i presentador, que no és poc, eh? Només no, que no és poc. Sí, sí. Patrick Urbano, moltíssimes gràcies, un plaer, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres, una abraçada molt gran.
Una abraçada.
I amb el like dels valors que ens porten els companys de Mataró Ràdio, acabem el programa d'avui. Ens retrobem la setmana que ve amb nous temes i més converses. Moltes gràcies per escoltar-nos i esperem que acabeu de passar un bon dia.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega't l'app.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen una nova excusa per sortir de casa. Tapa, cervesa, vi o vermut per només 3 euros i mig. Segueix-nos a Instagram a Dijous de Tapes. Mmm, m'enllaparàs els dits.